Són les 7.
IB3 Ràdio. Informatiu matí. Anselm López.
Bon dia. Les mallorquina Reyes Rigo és l'única activista espanyola de la flotilla global que continua retinguda per Israel. L'acusen d'haver agredit a una funcionària de presons, per la qual cosa han ampliat la seva detenció. Ahir, un segon grup de 27 persones va arribar a Madrid, entre elles les mallorquines Lucía Muñoz i Alejandra Martínez.
No estamos todas, que falta Reyes Rigo, que estamos preocupadas.
Fue sacada de esa habitación en un episodio de extrema violencia, arrastrada por el pelo. Se la llevaron a confinamiento solitario y no la hemos vuelto a ver.
Tot això quan avui es compleixen 2 anys de l'atemptat terrorista de Hamas en territori d'Israel, en què mataren 1.200 persones i en segrestaren a 250. Són 730 dies des de l'inici de tot allò que ha vengut després, l'ofensiva d'Israel a la franja, que deixa ja més de 67.000 morts. Aquesta matinada, el president dels Estats Units, Donald Trump,
I think we're doing very well and I think Hamas has been...
ha dit que Hamas s'està portant bé, és literal, i s'ha mostrat optimista sobre un possible acord de pau. És dimarts, dia 7 d'octubre. I avui comença al Parlament el debat de política general.
És el més important de l'any, juntament amb el de pressupostos. A les 10:30, la presidenta del govern, Marga Proens, començarà el seu discurs i ho podreu seguir per IB3 Ràdio. Demà serà el torn de rèplica del grup parlamentaris.
Menorca i Eivissa denuncien l'abandonament del manco 4 menors migrants, 2 a cada illa, després d'arribar en avió.
És a dir, que els pares se'n van després d'acompanyar-los a les illes, de manera que les institucions n'han d'acabar assumint la tutela. A Mallorca no es té constància de cap cas semblant.
La Guàrdia Civil investiga si la mort d'una dona ahir a Formentera és un cas de violència de gènere.
La seva parella ha estat detingut i s'espera que l'autòpsia pugui confirmar-ne la causa.
I la policia local de Palma cerca encara el conductor que va fugir d'un accident en què va morir un home de 31 anys.
Els agents el tenen identificat. A més, el copilot del cotxe fugit, ferit també en el sinistre, va ser localitzat pels agents després de demanar una ambulància des de casa seva a la barriada del Molinar.
I a la crònica judicial, el Tribunal Suprem ha citat per dia 15 d'octubre l'exministre i exsecretari d'organització del PSOE, José Luis Ábalos, i l'endemà el seu assessor, Koldo García.
Això després del darrer informe de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil, que ha detectat desemborsament de més de 95.000 euros que provendrien d'ingressos no declarats.
I en els esports, l'Illes Balears Palma Futsal visita avui la pista de l'Osasuna. Miqui Tous, bon dia.
Bon dia. Sí, en partit avançat de la jornada 8, el conjunt mallorquí cercarà sumar 3 punts per poder situar-se com a líder provisional de primera divisió. Antonio Vadillo té la baixa de Piqueras i el dubtes de Fabinho i Ribillos. L'Osasuna a Palma començarà a les 9 del vespre i el podreu seguir en directe per IB3 Ràdio. I en futbol, els equips balears ja saben els seus rivals de la primera eliminatòria de la Copa del Rei. El Sant Jordi jugarà contra Osasuna, el Constància contra el Girona, el Mallorca viatjarà a Sant Just, l'U d'Eivissa visitarà el camp de Quintanar del Rei, l'Atlètic Balear jugarà contra el Nàstic i el Poblense rebrà el Sabadell. Aquesta eliminatòria es disputarà els dies 28, 29 i 30 d'octubre.
I pel que fa al temps, quina jornada ens espera avui, Pedro Roger? Bon dia.
Bon dia. Doncs avui tenim per davant una jornada molt tranquil·la en termes generals. Tindrem un canvi de vent, aquest bufarà de llebeig, i això farà que avui notem una pujada en el termòmetre, un augment que es notarà sobretot entre Menorca i també a la meitat nord de Mallorca, esperant que els valors més elevats d'avui girin entre els 24 i els 26 graus aproximadament, un termòmetre més propi per aquestes alçades de l'any. D'altra banda, quant al cel, ja no esperem precipitacions, però sí que tindrem alternança entre el sol i el Nígols. D'altra banda, el vent, que com ja han dit, bufarà de llebeig, ho farà fluix, i això permetrà que tinguem unes condicions marítimes molt tranquil·les, sobretot al sud, ja que al nord de les illes encara tindran restes d'aquesta maror que ens havia acompanyat a l'anterior jornada. Ara mateix tenim a Mallorca 14 graus a Alcúdia, 15 a Manacor i 17 a Palma. A Menorca, 17 graus a Mahó i 21 a Ciutadella. I a les Pitiuses, 18 graus a Santa Eulària i 19 a Eivissa.
Són les 7 i 4 minuts, amb Rafa Andrés al control tècnic i amb Toni Escanelles, Cristina Bausà i Toni Mateu a la redacció. Començam.
Informatiu matí. IB3 Ràdio.
La mallorquina Reyes Rigo continua retinguda a Israel. Les autoritats d'aquest país han ampliat la detenció fins a dimecres, ja que asseguren que va mossegar una funcionària de la presó durant la revisió mèdica. La resta d'activistes de la flotilla Global Sumut, que viatjaven amb el segon grup de deportats, entre els quals dos mallorquines, dos menorquins i una eivissenca, ja són a Espanya.
La delegació del govern central de les Illes Balears ha confirmat que diumenge ja varen tornar una persona resident a Eivissa i una altra a Formentera amb el grup dels primers 21 activistes. El 27 que faltaven per deportar varen arribar ahir vespre algun d'ells a l'aeroport de Madrid, on els esperaven desenes de persones. Una vegada a terra, les mallorquines Lucía Muñoz i Alejandra Martínez varen denunciar l'absència de la veïnada de la barriada palmesana de Son Espanyolet.
No estamos todas, que falta Reyes Rigo, que estamos preocupadas por todas las compañeras que se han quedado atrás.
Y ayer por la noche nosotras estábamos en su habitación, fue sacada de esa habitación en un episodio de extrema violencia, arrastrada por el pelo, se la llevaron a confinamiento solitario y no la hemos vuelto a ver. No sabemos nada de ella y es la única ciudadana española que no ha vuelto. Y yo quiero pedir desde aquí al gobierno de España que facilite la vuelta a casa de Reyes Rigo.
Així mateix, la resta d'activistes detinguts i empresonats a Israel han denunciat tortures de baix impacte.
Pues nos han robado todas nuestras pertenencias, nos han pegado, nos han humillado, nos han torturado como también de bajo impacto con diferentes técnicas civilinas. Y bueno, todo eso ha sido antes de llegar a prisión y luego nos llevaron a prisión, nos tuvieron en una celda al descubierto. El ministro de Interior de Israel nos llamó terroristas.
A més, Lucía Muñoz lamenta que la flotilla no hagi pogut complir l'objectiu de rompre el bloqueig criminal i obrir un corredor humanitari.
No hemos cumplido con ese objetivo porque una vez más Israel ha cometido un crimen contra el derecho internacional y contra la humanidad, secuestrándonos y llevándonos a Israel en contra de nuestra voluntad y metiéndonos en prisión durante 5 días.
Per part seva, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha assegurat que l'executiu central respondrà i acudirà a la justícia.
Las responsabilidades penales de las que hayan podido ser víctimas, hay cauces distintos para poder estudiarlas, analizarlas y responder conforme al derecho nacional e internacional.
I en aquest moment hi ha una segona flotilla que es dirigeix cap a Gaza amb ajuda humanitària. És un grup de 8 embarcacions en què viatgen 7 persones espanyoles i actualment es troba a uns 350 quilòmetres de la costa de Palestina.
I per cert que Donald Trump ha aplaudit aquest dilluns les concessions que, segons el seu parer, hauria fet Hamas en les negociacions per implementar la seva proposta de pau a la franja de Gaza.
I think we're doing very well and I think Hamas has been agreeing to things that
crec que Hamas, ha dit Trump, s'ha portat bé i espero que continuïn per aquest camí. Pens que prest hi haurà un acord, ha dit el mandatari dels Estats Units en relació amb el primer dia de negociacions entre Hamas i Israel a Egipte.
El president dels Estats Units també ha manifestat a la premsa al despatx oval de la Casa Blanca que a Israel milers de persones volen, ha dit, l'alliberament dels hostatges i que el conflicte acabi. Trump també ha afegit que el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ha estat, diu, molt positiu i en aquest moments intenta tancar un acord. Recordem que l'inici d'aquestes converses té lloc a Egipte quan fa 2 anys precisament, avui n'és l'aniversari, que es produïren els atacs de Hamas a poblacions israelianes properes a la franja. Va ser dia 7 d'octubre de l'any 2023 quan milicians islamistes travessaren la tanca i causaren la mort de més de 1.200 persones i en segrestaren unes 250. Allò va ser allò que va desfermar l'ofensiva israeliana a la franja que de moment ha deixat més de 67.000 morts.
A les converses que tenen lloc aquesta setmana, no només són els Estats Units que hi fan de mediador, sinó que també Qatar i el mateix Egipte.
S'hi discuteixen els 20 punts proposats per Trump. El primer punt és l'alliberament dels hostatges israelians vius, però també els morts. El pla de Trump també proposa la desmilitarització de la franja i la possibilitat d'un futur estat palestí, una proposta que Netanyahu ja ha descartat.
Tot això quan avui es vota al Congrés dels Diputats la convalidació del decret llei sobre l'embargament d'armes a Israel. Podem encara no ha revelat el seu sentit del vot i assegura que no ho farà fins al final. Són les 7 i 9 minuts. Els consells insulars de Menorca i d'Eivissa denuncien l'abandonament del manco 4 menors migrants, dos a cada illa, després d'arribar en avió. A Mallorca no es té constància de cap cas semblant.
En el cas de la Pitiusa Major són dos menors del Magreb. La institució insular assegura que no és la primera vegada que això succeeix. Pel que fa a Menorca, és un infant d'11 anys provinent del Marroc, el qual, segons les investigacions, el pare hauria deixat després d'acompanyar-lo en avió. El segon cas és el d'un jove de 16 anys senegalès que va presentar a la comissaria de la Policia Nacional de Mahó.
Els dos menors han acabat sota la tutela del Consell de Menorca, que ha vist com en els darrers mesos augmentaven els seus menors tutelats. Dels 25 que actualment tenen, 11 són migrants.
En una reunió mantinguda amb el secretari d'Estat d'Infància i Joventut, la consellera insular de Benestar Social, Carmen Reinés, ha mostrat la seva preocupació per aquesta nova via d'accés de migrants.
Han manifestat aquesta preocupació d'una altra via d'accés que ens han trobat darrerament a Menorca, que és per via aèria, que venen acompanyats d'algun familiar i que els deixen aquí, els abandonen.
Tot això quan el govern presenta davant del Tribunal Suprem la primera sol·licitud de mesura cautelaríssima per suspendre els trasllats de menors no acompanyats.
Aquesta mesura implica la suspensió immediata del trasllat de menors cap a les Illes Balears. L'executiu alega que el Reial Decret aprovat per l'executiu de Sánchez presenta una nul·litat manifesta de ple dret perquè, segons el seu parer, no té el vistiplau del Consell d'Estat, que en aquest cas asseguren és obligatori.
El govern explora vies diferents per aturar aquests trasllats. Una d'elles és aquesta judicial i l'altra és que el govern també ha presentat al·legacions contra l'arribada d'aquests tres primers menors migrants no acompanyats. Així ho ha assegurat la consellera de Famílies i Benestar Social, Sandra Fernández, precisament després de la reunió mantinguda amb el secretari d'Estat de Joventut, amb Rubén Pérez. La consellera lamenta que el govern espanyol no preveu que l'arxipèlag quedi exclòs de la distribució de menors. Carme Moreno.
La conselleria ha presentat les al·legacions davant del Ministeri d'Infància i Joventut i ara està a l'espera de rebre una resposta. La consellera Fernández ha insistit que les illes no poden rebre més menors, ja que els diferents sistemes de protecció n'acullen 718 i dos de cada tres menors atesos són migrants.
Nosotros lo que hemos pedido ya es que no nos deriven más, porque incluso un menor, dos menores, en una situación tan complicada como la que tenemos, que cada día debemos atender a los menores que están llegando, que es que hay fines de semana que a lo mejor están llegando 15, 16 menores a una isla concreta y hay que darles una atención y una atención adecuada, la realidad es que no podemos atender a más menores.
Una visió ben diferent té el secretari d'Estat de Joventut de la trobada. Rubén Pérez ha assegurat que la reunió ha estat profitosa i ha dit que Madrid té la mà estesa per fer front al drama migratori. Tot i la discrepància del govern de Marga Proens, Rubén Pérez diu que l'executiu autonòmic sempre els ha traslladat que complirà amb la legalitat.
El gobierno siempre nos ha trasladado que va a ser perfecto cumplidor de la legislación y en eso nos estamos encontrando con el conjunto de las administraciones. Todas las administraciones, independientemente del grado de protesta o el grado incluso de formulación de procesos judiciales, están cumpliendo y están notificando las asignaciones.
Pérez ha dit que es tornarà a convocar una nova reunió sectorial de migracions, recordant que la darrera trobada no es va poder celebrar, ja que les illes i les altres comunitats governades pel Partit Popular es varen plantar. També insistir que les diferents administracions de les Balears no hauran d'emprar recursos propis per atendre els menors migrants no acompanyats.
Són les 7 i 13 minuts. La Guàrdia Civil investiga si la mort d'una dona ahir a Espujols és un cas de violència de gènere. La seva parella ha estat detinguda i s'espera que l'autòpsia pugui confirmar-ne la causa. Sí que s'ha confirmat com a cas de violència masclista l'agressió també a Espujols d'una dona que va ser apunyalada diumenge matí per la seva exparella, qui també roman detingut a l'espera de passar a disposició judicial. La jove es troba fora de perill.
La dona està ingressada a l'UCI de Son Espases en estat greu però estable, segons han informat des del centre sanitari. La Guàrdia Civil investiga ara el cas de violència de gènere que va ser diumenge quan la seva exparella, un colombià de 27 anys, qui tenia un ordre d'allunyament, va irrompre a la seva feina un hotel d'aquesta mateixa avinguda i li va clavar dues punyalades al coll. L'home va ser detingut i està en espera de passar a disposició judicial. Li podrien imputar un delicte d'assassinat en grau de temptativa. I pel que fa a l'altre succés, ocorregut també diumenge, i en aquest mateix nucli, la policia judicial de la Guàrdia Civil i criminalística també investiga les causes de la mort de la dona, una italiana de 45 anys, resident a l'illa, que va aparèixer morta al seu domicili. Fins que coneguin el resultat de l'autòpsia, no volen fer cap classe de declaració. Estan treballant en diverses hipòtesis, que sigui un cas de violència de gènere, però també que la mort fos a causa d'haver consumit estupefaents o per una autolesió.
Per tant, la investigació continua i la directora insular Eivissa i Formentera, Raquel Guasch, ha demanat prudència i que deixin fer feina als professionals.
Doncs segueix encara el cas obert, perquè encara no s'ha determinat si podem confirmar que és o no un cas de violència de gènere. Per tant, molta precaució, perquè fins que no s'hagin fet totes les investigacions, autòpsia, etc., i no puguem dir fehementment que si ho és o no ho és, que hem de ser molt, molt prudents.
I la policia local de Palma encara cerca el conductor que la matinada de dilluns va fugir després de veure's implicat en un accident de trànsit en el qual va morir un home de 31 anys a Palma. Els agents el tenen ja identificat.
I a més, el copilot del cotxe fugit, ferit també durant el sinistre, va ser localitzat pels agents després de demanar una ambulància des del barri del Molinar. Segons la informació facilitada pel SAMU, el xoc entre dos cotxes va tenir lloc a la rotonda del Fan, cap a Mercat Palma.
I la Guàrdia Civil investiga un jove de 20 anys resident a Eivissa per un presumpte delicte contra la seguretat viària. El radar de l'autovia de Sant Antoni el va detectar circulant a 186 km per hora en una zona que estava limitada a 80.
Això va ser divendres passat, quan el dispositiu va captar la imatge del cotxe esportiu que conduïa i després va ser remesa als agents d'Eivissa per localitzar el jove, perquè es tractava d'un delicte penal i no només d'una infracció administrativa.
Ja ha quedat vist per a sentència el judici contra l'expresident del Consell de Formentera, Jaume Ferrer. En la darrera sessió ha defensat la seva actuació de no executar un ordre del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears que obligava a demolir uns locals comercials de Sant Ferran i construir unes rondes a Sant Francesc i Espujals.
Ferrer ha assegurat que els recursos que va presentar contra aquesta sentència de l'any 2009 tenien l'objectiu d'evitar greus perjudicis econòmics per a les arques públiques del Consell. L'expresident Solar ha respost les preguntes del fiscal i la seva defensa i ha dit que mai va tenir la intenció de desobeir la resolució judicial. Són establiments comercials que es varen construir al solar de l'antiga casa pagesa de Cases Castellones, un bé d'interès cultural enderrocat l'any 2005. La fiscalia demana 2 anys d'inhabilitació i 5.400 euros de multa, tant per a Jaume Ferrer com per a qui era conseller insular de territori en aquella època, per Tomeu Escandell.
I la subhasta del bloc de pisos de l'EO, en el qual viuen 56 famílies, s'ajorna per ordre judicial. Ahir finalitzava el termini per presentar ofertes, però el jutjat suspèn la subhasta pels dubtes apareguts durant el procés.
En primer lloc, no està clar quants de pisos hi ha a l'edifici, ja que no es va certificar mai al final d'obra. Els llogaters viuen amb preocupació de subhasta pública, desitgen que sigui la Sareb qui finalment adquireixi els immobles per així no haver de partir de casa seva. També demanen que el govern intervengui i miri de comprar l'edifici, tot i que el conseller d'Habitatge insisteix que la llei no li permet adquirir pisos amb inquilins dins.
Escoltau l'informatiu matí i Vetres Ràdio.
Són les 7:18, una setmana després de les plogudes a Eivissa, negocis i particulars avaluen encara els danys provocats per les inundacions. L'Ajuntament de Santa Eulària de Riu ha acordat que demanarà la declaració de zona catastròfica, com ho ha fet Vila.
Se sol·licitarà a l'Estat perquè el Consell de Govern pugui aprovar una partida econòmica extraordinària per a les zones afectades del municipi, en aquest cas Puig d'en Valls, Jesús i Cala Llonga. De moment el consistori avalua els danys de la tempesta i ara s'espera que els tècnics concloguin l'informe. D'altra banda, els peris de les assegurances ja estan passant pels negocis afectats. Juan Carlos Rosselló, regidor de Seguretat Ciutadana de Santa Eulària.
La declaració aquesta el que comporta són, en primer moment, ajudes econòmiques en els damnificats. Sobretot la gent que té algun negoci que no pot obrir o que ha fet malbé l'estructura qui s'ha de l'edifici, per dir alguna cosa, o caixos autònoms que han perdut el vehicle que estava aparcat a algun pàrquing i que el vehicle és la ferramenta de feina.
De fet, els serveis de grua d'Eivissa apunten que encara queden per retirar uns 500 vehicles afectats per la tempesta. Hi ha cotxes en aparcaments i altres a la via pública perquè no troben lloc als tallers de la ciutat d'Animanau.
En Segundo és un dels centenars d'afectats a qui se'ls va inundar el cotxe a la tempesta de dimarts passat. Fa uns dies va fer reparar l'electrònica i avui li toca canviar la bateria.
Como iba el coche prendido, pues todo lo que es circuito eléctrico, todo me lo fastidió. Fue una ruina.
Els tallers assenyalen que mai s'ha d'intentar encendre un cotxe amb el motor inundat. Ens ho explica Younes Lamnoir, de Carproc.
Por ejemplo, si está un poco de agua teneo, podemos salvarlo. Si tiene mucho, hasta la mitad o eso, eso no podemos salvarlo.
Els serveis de grua no donen l'abast. Tenen unes 150 incidències cada dia, la majoria vehicles avariats per la tempesta. Estimen que encara resten per retirar 500 vehicles i que es trigarà unes dues setmanes a recuperar la normalitat. Paco de la Cruz és gerent de Grúas Ibiza.
También hay una gran multitud de coches en los aparcamientos que no funcionan, no caminan, y hay que llevarlo a talleres, pero los talleres están saturados y no los recepcionan.
Molts tallers ja no accepten més casos i els vehicles han de quedar a la via pública. El sector ha demanat al Consell d'Eivissa que s'habiliti una campa provisional per dipositar els vehicles, però no és fàcil que estigui llest a temps.
Escoltau l'informatiu matí d'Ivetres Ràdio.
Si este año cumples 18, tienes los 400 pavos del Bono Cultural Joven. 400 euros para ópera, teatro, cine, museos, libros, prensa, conciertos, danza, música, películas y series online, videojuegos. 400 euros dan para mucho. Consigue tu bono cultural en bonoculturajoven.gob.es. Ministerio de Cultura, Gobierno de España.
Tens WhatsApp? Idò ara també tens el Consell de Mallorca a la teva butxaca. Rebràs comunicats, avisos, inscripcions, subvencions i l'agenda dels actes més destacats. Tot directe al teu mòbil. Ves al web del Consell de Mallorca, entra-hi directament o escaneja el codi QR amb el teu mòbil. El Consell de Mallorca més a prop que mai.
Iberia Express, la aerolínea más puntual de Europa, ofrece a sus clientes residentes la mejor conectividad con Madrid. Un excelente servicio y los precios más competitivos. Desde 10 euros comprando en iberiaexpress.com.
El Museu Marítim de Mallorca torna a obrir les seves portes a Ses Voltes, a Palma.
Un espai renovat, amb experiències immersives, col·leccions úniques i un projecte museogràfic que posa en valor la nostra relació amb la mà.
Vine a descobrir-lo. Històries, patrimoni i emocions que connecten Mallorca amb la seva ànima marinera.
Obert de dimarts a diumenge de 10 a 17 hores.
Entrada gratuïta. Consell de Mallorca.
Informatiu Matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
Són les 7:22. El debat de política general comença avui, a les 10:30, al Parlament, amb el discurs de la presidenta del govern, Marga Proens. Es preveu que sigui un debat marcat per l'enfrontament públic que és evident entre el PP i Vox. De fet, Vox avança que farà un discurs d'oposició i en les declaracions que han fet aquest dilluns, tant en la seva portaveu com el portaveu del PP, s'ha evidenciat una vegada més que hi ha un distanciament entre totes dues formacions sòcies d'investidura. Per part de l'esquerra, poques expectatives sobre allò que pugui anunciar Proens. Marta Puyalto.
La portaveu de Vox, Manuela Cañadas, ha reclamat el compliment dels acords del pacte de pressupost i ha tornat a carregar contra el Partit Popular pel que considera un bloqueig a la tramitació de la seva proposta de llei que vol garantir la vehicularitat del castellà a l'educació. Cañadas també acusa els populars de contradir-se i precipitar-se.
Si nosotros, para el señor Sagreras, del Partido Popular, somos un socio fiable, poco fiable, imagínese lo que pienso yo de ellos, que te dicen una cosa y la contraria el mismo día. Ya veremos luego lo que dicen los ciudadanos cuando tengamos que votar cuando ellos quieran.
El portaveu dels populars, Sebastià Sagreras, per part seva, assegura que Proens defensarà la gestió del seu govern aquests dos anys i acusa Cañadas d'encetar la campanya electoral.
No mos preocupa aquesta hostilitat que apareix, que va intensificant-se, senyora Cañadas, sobretot les darreres setmanes. Nosaltres la volem atribuir sempre des d'aquesta tranquil·litat que veig que tenim, a la suposició que té la senyora Cañadas, de que els seus de Madrid li deuen dir que comencen a goitar unes eleccions.
A l'altra banda de l'hemicicle, tant el Partit Socialista com Més per Mallorca esperen poc, diuen, del discurs de Proens. Creuen que no tractarà els principals problemes que preocupen la gent, com la manca de l'habitatge o la saturació turística. Són els socialistes Iago Negueruela i l'ecosobiranista Lluís Apesteguía.
Malauradament, la nostra previsió és que la presidenta mos parlarà molt de Pedro Sánchez, mos parlarà molt d'immigració, mos parlarà d'ocupació, no, de tots aquests temes que l'extrema dreta ha anat imposant a l'agenda política conservadora d'aquest país i molt poc dels problemes reals.
La presidenta tindrà l'oportunitat o d'hablar de los servicios públicos que ella gestiona, o de hablar en materia de turismo, en materia de vivienda, de los principales temas que ella gestiona, o si lo que hará será contraponer al gobierno de España intentando un proceso de asemejarse a Ayuso.
Tant l'un com l'altre resten credibilitat a allò que pugui dir aquest dimarts la presidenta Proens. Recorden que el 2024 va anunciar una pujada de l'impost de turisme sostenible i del cànon de l'aigua als grans consumidors. Dues propostes que no s'han fet realitat.
Un debat que es podrà seguir en directe per IB3 Ràdio, IB3 Televisió i a través de la plataforma digital ib3.org. Una vegada que conclogui el discurs de la presidenta del govern, el programa El Dia per Ràdio i Ara Anant per Televisió oferiran una edició especial amb l'anàlisi i les valoracions de la societat civil sobre els principals continguts de la intervenció. Demà, dimecres, la segona jornada del debat de política general començarà a les 9 del matí amb les intervencions dels grups parlamentaris. I atenció, perquè el sindicat USO ha convocat concentracions avui migdia a l'aeroport de Palma, a Mahó i a 5 aeròdroms més de la península per reclamar la jubilació anticipada per als treballadors del Servei d'Assistència a Terra, és el conegut en anglès com a handling. Asseguren que aquests empleats fan una feina feixuga, perillosa, d'alt risc i que compleix tots els requisits per aplicar coeficients reductors en l'edat de jubilació.
A l'aeroport de Mahó la concentració començarà a les 11:30, mentre que a Palma ho farà mitja hora després, a les 12. Els treballadors adverteixen que suporten càrregues físiques pesades i repetitives, així com torns rotatius amb jornades fraccionades que afecten el seu descans, la salut mental i la conciliació familiar, entre altres qüestions. Rosendo Aranega, d'Usó Balears, denuncia la inhalació de gasos tòxics procedents de querosè dels avions.
Tot lo que és el motor és una bocanada de gas, de aire maloliente que se te queda en la garganta, que luego la ropa te apesta, cuando llegas a tu casa apesta la ropa, la garganta te queda un amargor todo el turno de trabajo.
I la nova presidenta de l'Associació de Treballadors Autònoms a les Balears s'ha compromès a fer feina per aconseguir més facilitats per a la contractació i manco burocràcia, així com per fomentar la cultura de l'emprenedoria des de les escoles.
Segons Magda Comas, aquestes serien algunes de les claus per a mantenir el teixit de petites empreses que sostenen l'economia balear. Comas també està preocupada per la manca de relleu generacional a negocis que són viables però que necessiten autònoms al capdavant.
És un repte que assumes, que molta il·lusió, molta responsabilitat també, convicció, perquè darrere cada autònom no només hi ha activitat econòmica, hi ha resiliència, empleo i innovació, perquè ningú autònom se quedi sense poder consolidar l'empresa. I també ens agradaria incrementar el número d'emprenedors i sobretot aquestes empreses tradicionals de tercera, quarta i quinta generació que puguin tenir també relevo. És molt important aquest relevo generacional.
I ara són les 7:28 i és moment de fer un cop d'ull a la premsa editada a les Illes, que un dia més parla a Mallorca de la flotilla.
Sí, perquè han arribat a Madrid la resta d'activistes, inclosos tots els balears, n'han parlat ja en aquest espai informatiu, en tot cas diu Diari de Mallorca, que ja estan sans i estalvis, i també que Israel allibera tothom tret de Reyes Rigo, acusada de mossegar a una sanitària. Canviant un poc el verbs, última hora treu pràcticament la mateixa portada, però si anem al digitals no troben res d'això, o no per obrir el manco. Mallorca Diario ja fa una prèvia del debat de l'estat de la comunitat al Parlament, diu que turisme i immigració seran el gran tema i que PP i Vox estan distanciats. OK Baleares diu que els interns a la presó de menors demanen globos, tenen paga i juguen a la PlayStation. Ara Balears retrata la mort de les vaqueries, però diu també que els migrants venen amb avió i deixen abandonats els fills a Menorca i a Eivissa, i de fet això és la portada al periòdico d'Eivissa, el diari d'Eivissa. El periòdic, en canvi, en positiu, diu que el govern d'Espanya aprovarà enguany els ajuts a la Dana d'Eivissa, i el Menorca torna a la flotilla, explica que també els menorquins tornen a casa, però denunciant maltractaments.
I pel que fa als diaris editats a l'Estat, tornen avui la mirada a la política interna, però amb un ull sempre a l'exterior.
Perquè són tan convulsos, El País obre amb una fotografia dient que Ayuso prepara un registre de gent que està en contra de l'avortament. L'altra meitat, amb imatge, diu que França entra en la pitjor crisi política en dècades. El Mundo empra el mateix estil, però per dir que Santos Cerdán va cobrar 21 vegades del PSOE després de posar-se en lloc d'Avalos, l'altra meitat amb imatge, per una entrevista a una dona israeliana que diu que es troba en el mateix punt que el 7 d'octubre en què es van produir els atemptats fa dos anys. ABC també dues meitats, una foto diu que Koldo García col·loca propietats en nom de la filla, a baix en gros diu que Israel i Hamas negocien un acord exprés abans de dijous, mateixa estructura trobam a l'avantguardia amb Israel a baix, però en gros parla avui de Macron.
Hem arribat a les 7:30, moment ara de repassar quins són els principals titulars d'aquest dimarts. La mallorquina Reya Rigo continua retinguda a Israel. Les autoritats d'aquest país han ampliat la seva detenció fins a dimecres. Asseguren que va mossegar una funcionària de la presó durant una revisió mèdica.
I les activistes mallorquines, la regidora d'Unides Podem a l'Ajuntament de Palma, Lucía Muñoz, i també Alejandra Martínez, en arribar a Barajas, han denunciat l'absència de la veïnada de la barriada palmesana de Son Espanyolet.
No estamos todas, que falta Reyes Rigo, que estamos preocupadas por todas las compañeras que se han quedado atrás.
Ayer por la noche nosotras estábamos en su habitación, fue sacada de esa habitación en un episodio de extrema violencia, arrastrada por el pelo, se la llevaron a confinamiento solitario y no la hemos vuelto a ver. No sabemos nada de ella y es la única ciudadana española que no ha vuelto. I jo quiero pedir desde aquí al gobierno de España que facilite la vuelta a casa de Reyes Rigo.
Això succeeix quan fa dos anys de l'atemptat terrorista de Hamas en territori d'Israel, en què mataren 1.200 persones i en segrestaren 250, i que desfermà l'ofensiva israeliana a la franja, que ja deixa més de 67.000 morts.
I aquesta matinada el president dels Estats Units, Donald Trump,
I think we're doing very well and I think Hamas has been...
Ha dit que pensa que els Estats Units ho fa molt bé i que Hamas està portant molt bé, ha dit de manera literal, i s'ha mostrat optimista sobre un possible acord de pau que negocia aquesta setmana a Egipte.
D'aquestes negociacions i de les implicacions jurídiques de la detenció dels membres de la flotilla en parlarem d'aquí uns minuts amb el catedràtic de Dret Internacional de la UIB, Joan David Gené. I avui comença al Parlament el debat de política general.
És el més important de l'any, juntament amb el de pressupostos. A les 10:30, la presidenta del govern, Marga Provenç, començarà el seu discurs i ho podreu seguir per IBT Ràdio. Demà serà el torn de rèplica del grup parlamentaris.
Menorca i Eivissa denuncien l'abandonament del Manco, 4 menors migrants, 2 a cada illa, després d'arribar-hi en avió.
És a dir, que els pares o altres adults els acompanyen i els hi deixen, perquè les institucions n'acabin assumint la tutela. La consellera insular de Benestar Social, Carmen Reynés, ha mostrat la seva preocupació per aquesta nova via d'accés de menors migrants.
Aquesta preocupació d'una altra via d'accés que ens han trobat darrerament a Menorca, que és per via aèria, que venen acompanyats d'algun familiar i que els deixen aquí, els abandonen.
La Guàrdia Civil investiga si la mort d'una dona aquest diumenge a Formentera és un cas de violència de gènere.
La seva parella ha estat detingut i s'espera que l'autòpsia pugui confirmar-ne la causa.
I la policia local de Palma encara cerca el conductor que va fugir d'un accident en què va morir un home de 31 anys.
Els agents el tenen identificat. A més, el copilot del cotxe fugit, ferit també en el sinistre, va ser localitzat pels agents després de demanar una ambulància des de la barriada del Molinar.
I a la crònica dels tribunals, el Tribunal Suprem ha citat per a dia 15 d'octubre l'exministre i exsecretari d'Organització del PSOE, José Luis Ábalos, i l'endemà el seu assessor, Koldo García.
Això després del darrer informe de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil, que ha detectat desemborsament de més de 95.000 euros que provendrien d'ingressos no declarats.
I pel que fa al temps, quina previsió tenim per avui? Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, avui tenim per davant una jornada bastant tranquil·la en termes generals. Tindrem un canvi de vent. Aquest bufarà principalment de llebeig i això afavorirà una pujada en el termòmetre arreu del territori, tot i que serà entre Menorca i la meitat nord de Mallorca que sigui més contundent. Esperant que els valors més elevats d'avui girin entre els 24 i els 26 graus aproximadament. Tindrem un termòmetre més propi per a aquestes alçades de l'any. D'altra banda, com han dit, aquest vent de llebeig bufarà fluix i això permetrà que que tinguem unes condicions marítimes molt tranquil·les al sud de les illes, mentre que al nord encara tindrem les restes d'aquesta maró que ens havia acompanyat a l'anterior jornada. I quant al cel, tot i que no esperam precipitacions, sí que tindrem certa alternança entre sol i núvols. Ara mateix tenim a Menorca 17 graus a Sant Lluís i 20 a Cala Morell. A les Pitiuses, 17 graus a Cala Jondal i 19 a Sant Carles. I a Mallorca, 14 graus a Sa Pobla, 15 a Inca i 19 a Deià.
Informatiu Matí. Esports.
En els esports, l'Illes Balears Palma Futsal visita avui la pista de l'Osasuna. Miqui Tous, bon dia.
Bon dia. En partit avançat de la jornada avui de primera divisió, el conjunt mallorquí cercarà sumar els 3 punts per poder situar-se com a líder provisional de la màxima categoria. Antonio Vadillo té la baixa segura de Piqueras i el dubtes de Fabinho i Rivillo. Sentim el que ha dit a la prèvia d'aquest partit el tècnic del Palma, és Antonio Vadillo.
A eso aspiramos ya mañana. No, a ser líder de la competición, por lo cual también es una aspiración más que tenemos, ¿no? como equipo, y sobre todo y sumando puntos, que es importante, ¿no? Sobre todo en la primera vuelta, que todos los equipos no estamos rodados, los primeros partidos, primeros 6, 7, 8 partidos, si sacas un buen colchón de puntos, después como que la cosa pues, parece que ya las piezas empiezan a encajar, los equipos empiezan a empacarse.
Aquest partit entre l'Osasuna i el Palma començarà a les 9 del vespre i el podreu seguir en directe per IB3 Ràdio. I en futbol, el Sant Jordi i el Constància jugaran contra un equip de primera divisió, la primera eliminatòria de la Copa del Rei. El Sant Jordi, de categoria regional, jugarà contra l'Osasuna i el Constància, de tercera divisió, contra el Girona. El Sant Jordi viurà així un moment històric, enfrontant-se per primera vegada a un equip de la màxima categoria del futbol espanyol. Sentim el davanter del Sant Jordi, és Pedro Rodríguez.
Sí, bueno, quan hem celebrat que no ens tocava el Mallorca, perquè vulguis o no, som de la mateixa illa i sempre ha d'haver un representant de la illa i no pot haver que s'enfrentin tots de la mateixa illa per quedar un eliminat, això queda un poc feix i, bueno, hem celebrat l'Osasuna perquè era el que més important si li donàvem a l'hora d'enfrontar el mort i estic molt il·lusionat i a disfrutar-ho.
Ara el club farà feina perquè el partit es pugui disputar al municipal de Sant Jordi. Escoltam el secretari del club, Xisco Jaume.
Feina n'hi ha moltíssima, però no descartem res. El primer informe preliminar que passàvem a l'Espanyola va passar el filtre. Hi ha moltes coses que fer. El terreny de joc està en perfectíssimes condicions. És l'únic que compleix en el 100%. El tema de llum, d'aforament, de seguretat, tot això s'haurà de fer molta de feina. Faran l'impossible per jugar aquí. Nosaltres volem guanyar aquí a l'Osasuna. Volen guanyar aquí dintre nostre.
A més, com dèiem, el Constància també s'enfrontarà a un primera i jugarà contra el Girona. Guillem Llaneres és el tècnic de l'equip inquer.
Ho han rebut amb il·lusió, amb ganes i amb moltes ganes, sobretot, de poder plantejar un partit on les complicances faran el màxim possible a un equip que, evidentment, és un equip malament que tingui una trajectòria, una dinàmica no positiva, és un molt bon equip que m'ho posarà molt, molt, molt complicat en altres.
Per part seva, el Mallorca visitarà el camp del Sant Just, equip de la regional preferent catalana, i l'U d'Eivissa jugarà contra el Quintanar del Rei, equip de segona federació. El conjunt blau-cel no supera aquesta eliminatòria des del 2022, en què varen eliminar el Palencia Cristo Atlético. Sentim el tècnic de la UD, Paco Gémez.
Sabemos que va a ser un partido complicado, un partido donde ellos pues van a hacer valer su condición de local, con su gente. Es una competición muy ilusionante para todos, y sobre todo también para nosotros, porque bueno, llevamos cayendo en primera ronda demasiado tiempo, 3 años seguidos, y bueno, y nos gustaría hacer un papel muy digno en nuestra copa, regalarle a ser posible unos buenos partidos en casa a nuestra afición también.
I pel que fa als equips de segona federació, l'Atlètic Balears rebrà el Nàstic de Tarragona de primera federació i el Poblense també jugarà a casa. Ho farà també contra el Sabadell de primera federació. Aquesta eliminatòria es disputarà els dies 28, 29 i 30 d'octubre. I a banda de la Copa, el Mallorca torna avui matí als entrenaments. Iago Barrasate no podrà comptar amb els internacionals que viatgen amb les seves seleccions, Muric en Kosovo, Mojica en Colòmbia i Biestrong en Finlàndia. A més, Jan Virgili jugarà avui amb Espanya als vuitens de final del Mundial Sub-20. Els espanyols s'enfrontaran a les 9:30 a Ucraïna. I a nit, el programa Línia de 5 d'IB3 Televisió, el jugador del Mallorca, Jaume Costa, va parlar del moment complicat que viu el Mallorca aquesta temporada.
Hay jugadores muy válidos para revertir la situación y jugadores muy válidos para dar un golpe en la mesa y cambiar la dinámica, tanto dentro del vestuario, que no sé cómo estará porque es verdad que no estoy, aunque tengo contactos y más o menos puedo intuirlo, como fuera, que es lo importante. Al final, muchas veces especulamos de cómo serán las cosas. Los únicos que lo saben son ellos y yo confío en ellos.
I acabem en tennis perquè avui hem d'estar pendents de Jaume Monac, que cercarà quan siguin les 12:30 del migdia contra Novak Djokovic, donar la sorpresa i classificar-se per als quarts de final del Master 1000 de Xangai. Monac i Djokovic només s'han enfrontat una vegada, va ser l'any 2018 a Roland Garros i el triomf va ser pel tenista serbi.
Gràcies, Miqui. Així hem arribat a les 7:40. Ara faim una petita pausa i tot d'una parlam d'aquestes converses, d'aquestes negociacions tan importants entre Israel i Hamas.
Si este año cumples 18, tienes los 400 pavos del Bono Cultural Joven. 400 euros para ópera, teatro, cine, museos, libros, prensa, conciertos, danza, música, películas y series online, videojuegos. 400 euros dan para mucho. Consigue tu bono cultural en bonoculturajoven.gob.es. Ministerio de Cultura, Gobierno de España.
Iberia Express, la aerolínea más puntual de Europa, ofrece a sus clientes residentes la mejor conectividad con Madrid, un excelente servicio y los precios más competitivos. Desde 10 euros comprando en iberiaexpress.com.
A l'informatiu migdia, faim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les 2, ens fixem en el batec de l'actualitat per saber què passa a les Illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Com ho fas per triar aquestes històries?
Però això és una bona pregunta personal.
Com s'entén el concepte de buit?
És una molt bona pregunta.
I com és el teu llenguatge? I si és sempre igual o va canviant?
És una bona pregunta, ara, Fili. Me l'han fet moltes vegades.
Quan necessita un pinzell per no pensar. Una bona paret seca que pot durar. Quantes jubiles de cosier?
Això és una gran pregunta.
Bona pregunta.
Això és una molt bona pregunta.
És una de les preguntes difícils de contestar.
Te sap greu contestar?
Ja et pregunto del millor, ara ja està.
Entre avui i demà, un programa fet de paraules polisèmiques. De dilluns a divendres a les 10 del vespre, amb Araceli Bosch. La gran vida. Del carrer al cel, de les històries personals a les passions col·lectives. Cada setmana un programa per viure amb els 5 sentits. Converses, històries i bona energia. Viu la gran vida. Dissabte i diumenge a partir de les 9 del matí a IB3 Ràdio amb Miquel Àngel Ariza i Juan Mimas.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Ara són les 7:42, moment de fer un cop d'ull a l'actualitat estatal i internacional en 5 minuts. El Tribunal Suprem ha citat per a dia 15 d'octubre l'exministre José Luis Ábalos i l'endemà, dia 16, el seu exassessor Coldo García. Això després del darrer informe de la UCO, la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil, en què ha detectat desemborsaments de més de 95.000 euros que provendrien d'ingressos no declarats.
El magistrat Leopoldo Puente considera que l'informe aprofundeix en els indicis de criminalitat que ja constaven en el procediment. A més, apunta que tots dos podrien haver mantingut entre ells mètodes no transparents de comunicació dels seus respectius patrimonis, rebent ingressos irregulars de procedència desconeguda i que podrien ser fruit de la comissió dels greus delictes penals que els atribueixen. Recordem que, segons l'informe de l'UCO, els presumptes implicats en la trama utilitzaven paraules clau, com ara xistorres, sols, lletugues o capses de folis per referir-se als bitllets que manejaven, un fet que entenen que demostra la voluntat d'ocultar l'existència d'aquest doblers en efectiu.
I la Fiscalia ha tornat a demanar l'arxivament de la causa contra Begoña Gómez per presumpte tràfic d'influències i altres delictes. El Ministeri Públic alega que la seva relació conjugal amb el president del govern central, Pedro Sánchez, no es pot traduir en un suposat fet delictiu.
Això va ser a la vista d'ahir hora baixa, quan Gómez va tornar a deixar plantat el jutge Juan Carlos Peinado. Sí que hi va assistir la defensa de la dona de Pedro Sánchez, que demana al jutge que s'informi sobre anteriors assistents a altres parelles de presidents del govern central. Javier Pérez Roldán és l'advocat de l'acusació particular que representa l'associació d'extrema dreta Hazte Oír.
Las únicas valoraciones que hacemos es que, sinceramente, el gobierno pues está buscando disculpas para no hablar de lo que se tiene que hablar. Y es que tiene miedo a los informes de la UCO, tiene miedo a los jueces, tiene miedo al jurado, bueno, y tiene miedo al final a la verdad.
El president del govern central, Pedro Sánchez, ha remès una carta a quatre comunitats autònomes, entre les quals les Balears, per exigir-los que garanteixin el dret a l'avortament de les dones en la sanitat pública. Insta aquestes comunitats a posar en marxa el registre d'objectors de consciència, tal com marca la llei.
La consellera de Salut, Manuela García, afirma que el govern elabora el decret que en farà possible el registre, però encara queda tot un procés burocràtic que n'endarrereix el procediment. Així i tot, confia tenir-ho enllestit en els tres mesos de termini que ha donat el govern central.
Aquí, en Baleares, está absolutamente garantizado en todos y cada uno de los centros de sanitarios públicos. No hemos modificado ningún protocolo y, por lo tanto, está garantizado en todos los centros públicos de Baleares, que es lo que se busca.
La missiva també ha estat enviada a Astúries, Aragó i a Madrid i adverteix als caps dels executius que si d'aquí a tres mesos no ha creat el registre d'objectors de consciència, s'activarà els mecanismes legals oportuns per exigir-ne el compliment.
El Ministeri de Sanitat exigeix a Andalusia informa sobre el triatge de càncer de mama dels darrers 5 anys després de les greus errades, mentre FACUA exigeix la dimissió de la consellera.
L'organització de consumidors ha posat en marxa una plataforma d'afectades per la negligència del sistema andalús de salut en la comunicació del resultat de les mamografies, que en alguns casos es va tornar fins a 2 anys. Segons el portaveu de FACUA, les disculpes del govern de Juanma Moreno Bonilla, després de donar fins a 4 versions diferents, ja no tenen cap sentit.
La sinceridad en las disculpas no nos la podemos creer después de haber mentido a la ciudadanía, mentido a los usuarios del sistema sanitario público, pero en cualquier caso nos preguntamos, disculpas, ¿por qué? Si según el presidente Moreno Bonilla no han cometido ningún error.
I a la crònica internacional, el primer ministre en funcions de França, Sébastien Lecornu, ha acceptat l'encàrrec del president Emmanuel Macron i treballa a contrarrellotge en les negociacions amb els partits fins dimecres. L'objectiu és trobar una plataforma d'acció per donar estabilitat al país després que el primer ministre dimitís ahir de matí.
Fa un mes que el primer ministre va assumir el càrrec i diumenge conformava el seu gabinet. Amb només 27 dies al front, és el quart primer ministre que ha estat a punt de perdre Macron en manco de 2 anys. Davant d'aquesta situació, la líder de l'agrupació nacional, Marine Le Pen, ha instat a Macron a dimitir o a dissoldre l'assemblea. Això mentre que la França Insumisa ha anunciat que presentarà una moció de destitució contra el president.
I ja hi ha guanyadors del premi Nobel de Medicina. The 2025 Nobel Prize in Physiology. Aquest reconeixement és per Mary Burnow, Frederick Ransel i Simeon Sakchi, que ha estat reconeguts pels seus descobriments relacionats amb la tolerància immunitària perifèrica.
I així ho han informat l'Acadèmia Sueca en el primer dels anuncis que tenen previst fer al llarg d'aquesta setmana de totes les categories. Els guardonats han identificat les cèl·lules encarregades de la seguretat del sistema immunològic, les conegudes com cèl·lules T reguladores, que eviten que les cèl·lules immunes ataquin el propi sistema del cos.
I ara continuem parlant de la crònica internacional, en concret del tema més destacat avui, que són aquestes converses per la pau a Palestina.
Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
perquè és el segon dia de les negociacions entre Israel i Hamas per implementar el pla proposat per Trump. Fan d'intermediaris, a més dels Estats Units, Qatar i l'Egipte, on tenen lloc aquestes converses. Si la prioritat immediata d'Israel és l'alliberament dels hostatges, la de Hamas és la retirada de les tropes d'Israel a la franja i l'aturada dels bombardejos. En aquestes negociacions no hi té cabuda cap organisme supraestatal i durant tot el conflicte s'ha fet evident el nul marge de maniobra de l'ONU en un punt en què coincideixen tant Netanyahu com Trump. D'aquests equilibris en volem conversar ara amb el professor de Dret Internacional, el catedràtic Joan David Gené, catedràtic de la UIB. Bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
Es considera que aquestes converses són les més importants d'ençà de l'inici de la guerra. Què les fa tan diferents?
Bé, és evident que després de dos anys de guerra, precisament avui se commemora aquesta trista notícia, l'inici d'aquest conflicte. Bé, a través d'aquest pla d'en Donald Trump, pues, s'han establert unes mínimes bases per començar a parlar entre tots els actors involucrats, no? El fet de que siguin unes converses que les distintes parts han acceptat, bé, ja suposa d'alguna manera un pas endavant i després s'haurà de veure si això arriba a bon port, no? Perquè no són 20 punts que Donald Trump va posar damunt la taula. Algun d'ells són acceptats per Hamas, altres no, i s'haurà de veure com acaba aquesta negociació.
Les dues delegacions negocien de manera indirecta a causa de les reticències que senten els uns per als altres. En conseqüència, la delegació de Hamas i la israeliana estan en habitacions separades i són els mediadors que transmeten els missatges a una i altra banda. És habitual aquesta estratègia en la resolució de conflictes internacionals?
Jo diria que és molt poc habitual, perquè la mediació és un mecanisme polític de resolució de controvèrsies, però normalment, en una situació normal, les converses no són cara a cara. No? Totes les que hi ha hagut, jo estic pensant en totes els processos de pacificació a Colòmbia, les converses que se varen fer a Cuba, i altres que hi ha hagut, sempre les parts enfrontades sempre s'han trobat cara a cara. En aquest conflicte aquest, està tan enquistat, hi ha tant de malestar, sobretot entre les dues parts, que és evident que sembla que és impossible que se vegin cara a cara, no? I per tant això fa que aquestes converses siguin peculiars perquè no negocien directament, sinó a través d'intermediaris que, com vostè ha dit, pues, són Qatar, són Egipte, Estats Units, i tots ells duen aquesta tasca de mediació per intentar trobar un acord, però jo crec que sí que és una tasca, és una mediació un tant especial.
Com recordàveu a l'inici d'aquesta conversa, just fa dos anys que va començar el conflicte, que es va produir aquest atemptat terrorista, amb prop de 1.200 morts, la pressió internacional ha augmentat i les mobilitzacions que demanen que s'aturin els bombardejos han estat massives, per exemple, a l'Estat espanyol, però també a Itàlia, Països Baixos i a molts altres països. Davant unes polítiques internacionals inoperants, què suposa aquesta pressió per a Netanyahu, també per Trump, tenint en compte que no s'ha tornat a parlar de la polèmica idea de la Riviera del Pròxim Orient?
Bé, és evident que jo crec que Israel, de cara a dir la batalla de l'opinió pública mundial, diria jo que l'ha perdut definitivament, és a dir, ningú excepte entén, comprèn el que està fent, com s'està acarnissant Israel a la població de la franja, no? És a dir, tot això de la flota que han patit, que hem vist aquest cap de setmana, el que ha fet ha estat, d'alguna manera, pues, fer que la societat civil, diria jo, hagi reaccionat i moltes ciutats d'Europa pues, hagi fet aquestes manifestacions. En tot cas, jo crec que Israel i Estats Units són un tàndem, no? I no crec que Israel li faci moltíssima pressió que l'opinió pública mundial estigui en contra. Israel té un objectiu, ell creu que ha estat atacat, que és el poble elegit per Déu, que té una missió a complir, que ella s'ha de fer seva la zona de Gaza, la Cisjordània, i per tant vol acabar la tasca, això ho ha dit en Netanyahu, no? en tot el suport d'Estats Units. I aquesta tasca la volen concloure. S'haurà de veure com també tot això passa per aquestes negociacions que s'estan fent avui en dia, però no crec que a Israel li faci molta pressió que hi hagi totes aquestes manifestacions, és evident.
Avui han arribat la resta d'espanyols retinguts a Israel després que la flotilla fos interceptada, excepte una, que és la mallorquina Reya Rigo, acusada d'agredir a un funcionari d'Israel. L'any 2010, Israel va interceptar la flotilla per la llibertat que intentava rompre el bloqueig d'Israel a la franja. Una desena de persones varen morir en aquella operació. Era un vaixell amb bandera de Turquia. Què ha canviat entre aquella flotilla i les d'ara, en què sembla que la resolució ha estat, sembla més ràpida? Ja, com dèiem, han tornat gairebé totes aquestes persones. Quins canvis s'han produït perquè el desenllaç sigui tan diferent?
Bé, jo crec que, evidentment, tots els dos estaven posats en la reacció que tindria Israel davant d'aquesta actuació, davant d'aquesta arribada d'aquest conjunt de vaixells, no? En el cas de fa de l'any 2010, bueno, no hi havia potser tanta atenció mediàtica, però ara sí que era, no? I sembla que tota la gent que estava a la flotilla varen tirar tot el que poguessin se varen desfer de tots els objectes punxants o que poguessin, bueno, que poguessin atentar contra la vida, diríem, no? I, per tant, no hi havia hagut mai cap motiu per part d'Israel esgrimint que volien atacar els soldats. Però, sobretot, jo crec que el tema és que hi havia moltíssima tensió mediàtica mundial i per tant, Israel ha mesurat moltíssim la seva actuació, no? L'ha moderat, és a dir, cometent una actuació que ha estat absolutament il·legal perquè s'ha dit que té mà alta mà, Israel ha moderat la seva actuació i, evidentment, després també es veu que se l'està acusant de maltractaments, de vulneració de drets fonamentals en el tractament de tota aquesta gent retinguda. Però jo crec que s'ha anat més alerta que evidentment, l'experiència de l'any 2010.
Joan David Gené, catedràtic de Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals a la UIB, moltes gràcies per atendre aquesta telefonada d'IB3 Ràdio.
Adéu, bon dia.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Falten 4 minuts per les 8 del matí. Aquest divendres, dia 10 d'octubre, se celebra el Dia Mundial de la Salut Mental. La Conselleria de Salut ha donat el SUS al programa d'activitats aquest dilluns amb una exposició fotogràfica al Passeig del Born de Palma.
La fotografia pot ajudar a canviar la mirada que té la societat cap a les persones amb diagnòstics psiquiàtrics. Ho mostra l'exposició Més enllà del diagnòstic i ho explica el director d'aquest projecte, Vicente Galasso.
Nos hemos acercado para preguntarles quiénes son realmente, cuál es su alma, su espíritu, que al final un retrato vive del alma de las personas.
Un dels participants és Gonzalo Vázquez, que es defineix com a patidor i com a lluitador. Diu que l'estigma és l'etiqueta dels ignorants i la feina rau en educar-los.
Todos aquí somos personas. Uno no es esquizofrénico simple, otro no es psicótico, no sé cuántos, no. Tiene un nombre, una es persona, un es Carlos, un es Gonzalo.
Allà han participat més de 500 persones, entre pacients, familiars, també persones que conviuen amb el malestar i també professionals. Mari Márquez és la terapeuta ocupacional.
Porque más allá de un diagnóstico, pues la persona es padre, madre, ¿no? Una persona amable, risueña.
En aquesta línia, la Direcció General de Salut Mental destinarà 250.000 euros en subvencions a projectes de salut mental i drogodependència. L'exposició, en tot cas, la de fotografia, es pot visitar al Passeig del Born de Palma fins al proper dia 19 d'octubre.
I ara feim un cop d'ull a altres propostes culturals d'aquesta setmana.
La respuesta siempre será sí. No hay alternativa.
I ja som a dimarts i avui al Paraíso Beach del Cudi a partir de les 7:30 teniu a Nacho Vegas amb la seva parella musical Marcela Ceraolo, músiques de funk, bossa nova, també acoustic house, i anem ja a divendres, més a prop del cap de setmana, perquè és gremi i per això sona aquest tema de fons, que segur que l'haureu reconegut. Teniu una festa indie, no amb Bizal, però sí amb un dels seus millors tributs, un dels quals d'un nom d'aquesta cançó que sona de fons, La Mujer de Verde i Super Submarina DJs.
Sus superpoderes igualarse a los demás.
I encara divendres, BB arriba per sorpresa a una minigira que fa per Espanya per celebrar els 20 anys del seu primer èxit, Pa Fuera de las Arañas. I per sort també arribarà a Palma, a més de l'Argentina, Xile, Uruguai, Estats Units o Puerto Rico. Serà l'Auditorium a les 9 del Zenit i segurament farà tots els seus èxits. I ara anem amb una proposta per dissabte. I'm a star, but the river goes on and the river goes on. Arriben aquests que sonen de fons. Una de les bandes del moment, el panorama musical independent, serà el Truiteatre a partir de les 9 i amb un concert que segueix la gira Hotel Tour d'aquests madrilenys que sonen de fons. Carolina de Juan amb la seva inconfusible veu i Paco López, també Ecaín Elorza i David Chutles a la banda d'instruments presenten un joc de veus fascinants. Ells són Morgan i presenten aquest darrer disc que han enregistrat a Noruega, a l'Ocean Sound Studio. I ara parlam de jazz. Un dels bons serà la 18a edició del Jazz Wire Festival, que sempre du grans estrelles del firmament jazzístic, i del dissabte arriba l'actuació, com deien, d'un dels més grans, de Fred Hirsch, que sentim de fons amb un espectacle que du per títol Silent Listening. Serà al Museu del Baluart i obri les portes a les 8 del vespre.